Al matí, amb Raquel García.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Doncs ara és el moment de recordar aquesta arribada de l'home a la Lluna, perquè ja sabeu que doncs, a molts de nosaltres recordarem aquell moment tan especial, però just aquest any, el 2019, es compleixen 50 anys d'aquest fet històric. I nosaltres què hem volgut? Doncs a sortir al carrer per preguntar als sabadellencs què en pensen, si recorden aquell dia, com el van viure, o fins i tot si va ser veritat o va ser mentida, perquè ja sabeu que també hi ha doncs, opinions per a tots els gustos.
Eagle, we got you now. It's looking good. Over. Roger, copy.
Pues sí que lo viví, porque precisamente estaba haciendo el servicio militar en aquel tiempo. Pues fue algo inolvidable porque era lo que se esperaba y todo el mundo se... parece ser que todos estábamos esperando ese momento, un momento histórico por otro lado. Y recuerdo que cuando salió en televisión, pues eso, todo el mundo muy atento, en blanco y negro. Pienso que es verdad, porque como estamos viendo la tecnología tal y como están avanzando en el día de hoy, pues es natural de que eso ocurrió. Ahora, que muchos dicen, bueno, es que si ya hubieran llegado ya hubieran hecho muchas cosas. Bueno, supongo que la habrán hecho, lo que pasa es que no lo dicen, pero de llegar, llegaron.
Mira, semblava que fos de ciència ficció, vist ara en perspectiva, no, però vull dir, aquella època semblava que no pogués ser. Ai, molt bé, amb tota la família, que era l'estiu, i estàvem tots junts i mira, ens vam passar molt bé. Vam celebrar un xampany com va acabar i quasi et parlo de 50 anys enrere quan ens van anar a la Lluna. Vol dir que sí, molta expectació perquè era una cosa molt novedosa. Home, jo crec que devia ser veritat, el que passa és que aquella època donava la sensació que fos de ciència-ficció. A la part, en aquella època es feia una pel·lícula que, o sigui, imitava el que van fer, semblava que fos de tret de la pel·lícula, però m'imagino que devia ser veritat. Hi ha tantes coses que semblen de ciència-ficció i al final tot és veritat tot, oi, amb el temps?
Sí, perfectament. Amb uns amics jo era jove en aquell moment i ens vam estar tota la nit a dormir. Estàvem en una població que només hi havia un lloc que tenien la tele en blanc i negre per poder-ho veure i ens vam anar, era un bar, i ens vam anar en aquell lloc a veure-ho, sí. Jo crec que era, com va dir aquell, un gran pas per la humanitat i un petit pas per l'home, no? Sí, vull dir, avui hi ha qui ho posa en dubte, però bueno, jo penso que sí que devia ser veritat, no? Jo em quedo, o em vull quedar, amb que té que ser veritat, però avui dia ja les coses no ho saps, però m'estic més aviat pel cantó de que sí que va ser veritat que no pas que no.
Sí, va ser una cosa fantàstica. Home, recordo que era una cosa molt important. No sé si ho serà tant, però aquell moment ho va ser. Jo penso que era veritat, no? No ho sé. Esclar, no hi he pensat mai, que bueno, tampoc m'ha amoïnat gaire.
Recuerdo perfectamente cuando llegó, era en verano, mi marido estaba haciendo el servicio militar y estábamos en Mallorca, que le hacía el servicio en Mallorca, y recuerdo verlo televisado bien, parecía realidad. Yo creo que, luego se comentó que no lo era, pero... parecía real, totalmente, sí. Hombre, la gente, hubo mucha expectación, la gente, en fin, era sorprendente y creíamos que no podía ser, pero como lo dieron televisado en aquel momento, pues parecía totalmente real, yo creo que era real. Claro, yo no lo puedo afirmar, pero yo, dentro de mí en aquel momento, creíamos que era real.
Doncs per saber-ne més d'aquest petit pas per l'home i el gran pas per la humanitat, saludem doncs a l'Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Què et semblen els comentaris que sentíem, no? Sorprès per les opinions, per aquestes teories, no? Que sempre doncs, hi ha doncs, això, els que opinen que sí, que va passar, i els detractors.
Sí, des que hi ha internet hi ha una corrent contrari a coses d'aquestes. No només a la Lluna, sinó ara hi ha una corrent molt important de que la Terra és plana. Estem així.
Què dius, de veritat?
Sí, t'ho juro. Ves a internet, hi haurà terraplanistes per tot arreu. Bueno, avui en dia que viatgem per tot el món amb avió i que que és una cosa coneguda, hi ha milers de satèl·lits, hi ha fotos, hi ha vídeos, encara estem així.
Encara qüestionem tot,
sí.
No? Els escèptics.
Exacte.
T'has sorprès, però, les opinions, no? Hi havia qui deia que ho havia celebrat fins i tot amb cava, no?
Sí, sí, sí. A l'agrupació tenim gent més gran, que també, aquest any estem parlant molt, estem preparant diferents activitats, i recollim les seves experiències i ho expliquen de forma molt emocionada, com ho van viure, amb cava, quedant-se la nit a observar la tele, va ser a les tantes de la nit, això, passar de mitjanit, i ho van viure com si fossin els protagonistes gairebé.
I tant, va causar, podríem dir, molta expectació, va batre rècords d'audiència.
I tant.
Clar, m'imagino, si això passés avui dia, també seria una bogeria, no?
Sí, el dia que l'home trepitgi Mart, que no sé si arribarà aviat o tardarem una mica, suposo que serà una cosa semblant.
Uh-huh. Per celebrar els 50 anys es faran moltes activitats, de fet ja si googleges,
sí.
Hi ha moltes entitats, museus, ara penso el Cosmo Caixa també, doncs,
sí.
Fan diferents activitats. Vosaltres, des de l'agrupació, que és el que ens proposeu?
Nosaltres fem diverses coses, com que bàsicament fem divulgació de l'astronomia i l'astronàutica, doncs estem preparant un curs que el farem el mes de maig-juny, on explicarem com va anar tot, no? Des de l'Sputnik, els primers satèl·lits, fins a l'arribada de l'home a la Lluna. Estem fent un llibre propi també, entre 10-15 persones estem fent diferents capítols del llibre per recollir això, on també recollirem les vivències de la gent gran que tenim per allà i de tothom que vulgui afegir-se i que quedin constància, no? I farem sessions dedicades a la Lluna amb l'excusa de l'arribada de l'home a la Lluna també, sí, sí.
Uh-huh.
Segurament pels voltants del 21 de juliol, el 2021, que va ser el dia que van arribar a la Lluna, doncs farem alguna activitat especial aquest any també.
Mm. I també farem batecs, aquí a Ràdio Sabadell, explicant doncs, aquesta arribada de l'home a la Lluna.
Exacte, m'ho deixava, perdona.
Molt important també,
sí,
perquè
sí,
els nostres oients es puguin després doncs, descarregar els podcasts a través del web. Posem-nos en situació, Albert,
sí.
Explica'ns com es va preparar, com es va gestar aquest viatge. No sé si aquella fita fins i tot va ser possible, gràcies doncs, als recursos, molts recursos, no?, que es van destinar durant la Guerra Freda, també, perquè hi havia aquella lluita, no?, entre la Unió Soviètica i els Estats Units.
Sí, de fet va ser com un cas únic, no?, de la història, on hi ha una Guerra Freda, però en lloc de matar-nos, que bé, també es mataven, però en lloc de fer una guerra entre russos i americans, es dediquen a fer una carrera espacial, entre altres coses, aviam qui arriba primer a la Lluna, i els dos països doncs, inverteixen tot i més, una part important del PIB, en científics, en tècnics, en tot el que sigui per desenvolupar coets amb l'objectiu final de demostrar que el seu país és millor que l'altre, no?
Uh-huh.
I de fet guanyaven els russos,
Ah, sí?
Anaven guanyant, sí, sí, els russos...
Llavors què els hi va passar?
Doncs els russos van llançar el primer satèl·lit a l'espai, l'Sputnik. Això l'any 58, Perdó, 57.
Val.
I els americans van quedar perplexes. No s'esperaven que els russos tinguessin la tecnologia per fer-ho. Es pensaven que era un país que, home, sí, té exèrcit, té bomba atòmica, però és atrasadet, no?
Uh-huh.
Doncs va i els llencen un satèl·lit que dona voltes a la Terra i els hi passa per sobre del seu país. Això vol dir que podien llançar un camp nuclear a Estats Units i els altres ni se n'haguessin enterat. Van reaccionar i de seguida van llançar el seu satèl·lit també,
posar les piles
i van començar a invertir de mala manera. Els russos van llançar, al cap d'un mes, van llançar el primer ésser viu a l'espai, la gossa Laika.
La Laika, sí.
Que bé, la van llançar i ella es va morir, vull dir, sense massa...
Sí, sí, els animalistes avui dia no ho deixarien, però en aquella època,
Sí, sí.
Molt forta la història també.
Sí, sí, però bé, van posar el primer ésser viu a l'espai, que va donar voltes a la Terra. I els americans encara tardarien bastant a fer una cosa semblant amb un ximpanzé, vull dir, els russos van enviar la primera dona a l'espai, la Valentina Tereshkova, etcètera, anaven guanyant de carrer,
O sigui que abans de l'home va ser una dona la que va anar a l'espai?
No, ah. no, és veritat, abans de la dona va haver-hi el primer astronauta home,
em sap greu, m'estranyava.
El Yuri Gagarin, perdona. Però poc després ja va venir la Valentina. Els russos tenien homes i dones astronautes. Eren molt més oberts en aquest sentit. Els americans, els primers astronautes eren militars, pilots d'avió militars, i no hi havia cap dona pilot d'avió militar als Estats Units.
Perquè eren com molt exigents, no?
Sí.
Em sembla, a l'hora de trobar els astronautes en aquella època.
Sí, 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 sí. Van fer una selecció, van agafar van tendir pel costat militar els americans, eh? Bueno, uh-huh. Els soviètics també, però els soviètics ja tenien dones militars, cap problema, eh?
I recorda'ns els protagonistes, no?, que acompanyaven a Neil Armstrong en aquesta missió i també doncs, com es van preparar, m'imagino, doncs, per aquest repte.
Sí, de fet, el Neil Armstrong eren tres, a cada missió Apollo, que es va dir, eren tres. Dos baixaven a la Lluna amb el mòdul lunar i un es quedava donant voltes a la Lluna amb el coet principal, no? Diguem, amb la part principal. Per tant, hi anaven tres, però dos trepitjaven la Lluna i un no. De fet, no van ser els primers d'arribar a la Lluna, van ser els primers de trepitjar-la. Però ja l'Apollo 8, l'Apollo 9 i l'Apollo 10 havien anat a la Lluna, però no l'havien trepitjat. S'havien quedat donant voltes allà al voltant, fent maniobres, fent proves, i l'Apollo 11, que és el Neil Armstrong i companyia, aquests sí que arriben al Terra, a la Lluna, trepitgen, etc. No?
I llavors, clar, nosaltres ara penso, si revisem les imatges, no?, aquests dies buscant també informació, ja se'ns posa la pell de gallina, no? Penso, si tanquem els ulls per un moment i pensem en que hi som a la Lluna, com a expert en la matèria, quines serien les sensacions que hi podríem tenir?
Bé, la Lluna és molt diferent de la Terra, no cal dir-ho. No hi ha aire, vol dir que no se sent res. Estàs en un lloc absolutament incomunicat, si no fos per la ràdio que portes i parles amb la gent, els seus companys i la gent de terra, no? Però és el lloc més...
silenciós,
més,
no?
Silenciós de, que et puguis trobar, l'espai, la Lluna.
Que fort.
Sí, sí, no estem acostumats a això.
I clar, també penso al terreny, no? Com és? Què és el que van trobar?
La Lluna ve a ser una mena de terra amb sorra molt fina. Com que han caigut meteorits durant milers de milions d'anys, han anat trencant el terra, la primera capa del terra és sorra molt, molt, molt fina, una pols molt fineta que s'enganxa molt a la roba. Si mireu fotografies, els astronautes porten un traje blanc, però brut, perquè aquella sorra fina se'ls va enganxant per tot arreu. I com que no hi ha humitat, no hi ha gens d'aigua, no hi ha atmosfera, no hi ha res, s'enganxa molt més. Llavors, penseu que hi havia aquest perill. No sabien si aquesta capa de pols tan fina era prima o era molt gruixuda. Si la capa hagués fet un metre de profunditat, la nau a l'aterrar podria haver-se tombat i allà es quedaven els astronautes per sempre. Això ho anàvem descobrint a mesura que anaven fent aquestes coses. Ningú sabia, d'acord?
Clar, van ser precursors i tampoc no tenien gaire clar, no?, quines serien les conseqüències, perquè penso el fet de no, que no hi hagués doncs, això, l'atmosfera, també com els condicionava.
Sí, clar.
A l'hora de moure's, no?
Clar, clar, van portar uns trajes molt gruixuts a moltes capes, on duien oxigen, on la pressió del cos era l'adequada, perquè allà no hi ha aire, no hi ha pressió, es moriria només per això, però a més a la Lluna fa o molt fred o molta calor. Molt fred vol dir 140 sota zero, molta calor 120 sobre zero. I ells hi van anar de dia, que tocava el sol, 120 graus de temperatura. Clar, aquell traje ha de portar calefacció, si no també es moren, eh? Uh-huh. I els costava molt moure's i els guants també són molt gruixuts, els costava molt fer qualsevol maniobra.
Clar.
Evidentment s'havien entrenat molt aquí a la Terra i ja sabien tot això, però fins que no hi van ser no van descobrir els efectes reals de l'espai.
Clar, penso, quant de temps suposo que es van estar preparant per fer aquest viatge, no?
Anys. Sí, sí, sí.
M'imagino que...
Sí, sí, sí.
I, per exemple, també l'alimentació, no?, era molt important. Això també ho tenien en compte.
Sí, no van estar molts dies, perquè anar a la Lluna, estar-se allà i tornar va ser com una setmaneta només. Però, evidentment, sí, sí, duien menjar i era la primera vegada que es feia menjar bé, les missions aquestes, per anar a l'espai, era una mica precari el que tenien de menjar, però bé, es veu que tenia gust i tot.
I explica'ns també, la NASA ha informat que potser doncs, el 2020 realitzarà un viatge a la Lluna per explotar doncs, recursos per aprendre a viure en aquest planeta i més endavant potser també per anar a Mart. Suposo que en el futur, si es fan tots aquests viatges, també els astronautes s'hauran de preparar molt per aquestes missions. Fins a quin punt aquest viatge que ja es va fer a la Lluna doncs, aporta informació, no?, i coneixement per a aquests nous reptes?
Sí. Les primeres missions de la Lluna, els Apollos, oi? Uh-huh. Era la descoberta de les coses, no? Com era la Lluna, com es podia viure, tal. Llavors, ara ja portem molts anys que tenim un satèl·lit molt gran al voltant de la Terra, l'Estació Espacial Internacional, i allà sempre hi ha astronautes. Aquí sí que hem experimentat molt què li passa al cos humà a l'espai durant mesos, anar a la Lluna va ser una setmana. Però si mai volem anar a Mart són 3 anys de viatge.
I què li passaria al nostre cos? O sigui, si passem setmanes, mesos, malament. Anys, malament.
Sí, sí, sí.
El desgast és brutal.
Sí, sí, sí. No, no, no estem adaptats a l'espai. Som animals que vivim a la Terra amb la gravetat terrestre i les condicions de la Terra, no? Si anem a l'espai, la nostra musculatura, com que flotem, va perdent força, els ossos perden calç, és un desastre. El cor pateix, la digestió va fatal, i al final, 3 anys, igual es moren, o segurament es moririen els astronautes. El rècord són 14 mesos i l'astronauta que va tornar estava molt desfet, no podia caminar. El van portar a la UCI a recuperar-lo. I va tardar mesos a estar en condicions normals. O sigui que costa molt, tornar... Tornada a l'espai.
Clar, per l'impacte, no?, el desgast que provoca. Parlem també de la tecnologia.
Sí.
Avui dia, clar, el salt i fins i tot l'arribada de l'home a la Lluna també va propiciar que el nostre dia a dia millorés, no?
I tant.
Perquè es va dotar d'una tecnologia que després nosaltres vam fer servir.
Exacte, sempre que hi ha una aventura d'aquestes tecnològiques tan grans, s'acaba aprofitant tot. Va començar les missions Apollo amb uns ordinadors que necessitaven tota una habitació per fer 4 operacions. I van haver de construir un ordinador que hi capigués a la nau. Això vol dir que van començar a miniaturitzar i
sí,
investigar...
Sí, perquè abans els ordinadors ocupaven una habitació sencera,
una habitació,
no?, per exemple.
I era molt menys operatiu que qualsevol mòbil que tinguem avui en dia.
Imagina't.
O sigui, tot serveix. No?
Clar, es van anar adaptant. I com era la nau, també?
La nau?
Sí.
Bé, hi ha el coet, que és l'allargat que veiem. Allò fa 100 metres d'allargada. I és una passada de gros, eh? Si mai aneu al Cabo Cañaveral, allà hi ha un museu, n'hi ha un allà estirat al terra i podeu veure-ho perfectament com és. I els astronautes estaven a la part de dalt, amb un espai molt més reduït. Ells no podien moure's massa, eh? Van estar una setmana bastant apretadets. Sobretot la part de la nau que aterra a la Lluna, i que hi havia dues persones, i gràcies. Que hi havia dues persones, es podien posar el traje i poc més, eh? Sempre anaven molt, molt apretats. Això vol dir, entre altres coses, que havien de fer les necessitats allà apretats, eh? I no era molt còmode, tampoc.
Vull dir, també es van haver... Molt pràctic no ho era, no, ja m'ho imagino.
Es van haver d'acostumar a aquestes coses, també.
Clar, per això la importància de tota aquesta preparació, no? Clar, penso, per què ara no generen tant d'interès aquestes missions, no? O no es dediquen tants recursos?
Bé, pensa que la missió Apollo va començar amb l'Apollo 1 i havia d'acabar l'Apollo 21. Però a l'Apollo 17 ja el van tallar. Ja havien anat a la Lluna, ja estava.
Ja, perquè més, no?
De fet, hi van anar 6 vegades a la Lluna, de l'11 al 12, 13, 14, 15, 16, 17.
A veure, si sempre es parla com no, si només haguéssim anat aquella vegada.
No. Va trepitjar la Lluna, vam anar-hi, a l'11, al 12, el 13 va fallar. A l'Apollo 13 hi ha una pel·lícula del Tom Hanks que explica com van a la Lluna, els explota un tanc d'oxigen, han de tornar ràpidament, No van poder trepitjar la Lluna. Però després el 14, el 15, el 16 i el 17 van trepitjar la Lluna. 6 missions van arribar a la Lluna, van posar banderes, hi ha 6 banderes a la Lluna. I van fer els seus experiments, tot el que havien de fer, no? Uh-huh. Però això era molt car, també. Clar, i què els hi aportava als americans anar llançant coets? Si ja havien guanyat els russos? Res. Això és un tema polític, eh? Els polítics van tallar el projecte i aquí es va acabar aquest projecte de la Lluna.
Clar, com sempre, són els recursos,
sí,
no?
Sí, sí.
Les prioritats. I, clar, penso... vaig llegir que també la NASA havia perdut les imatges, o les imatges originals, perquè s'havien esborrat, no? S'havien reutilitzat aquelles imatges, aquelles cintes de l'arribada de l'home de la Lluna, es van reutilitzar, i això també doncs ha fet doncs que es perdin potser doncs algunes imatges importants, perquè tampoc no eren conscients, no? Es va fer doncs aquell viatge, es va retransmetre en directe, potser no hi havia la consciència de hem de guardar això per la història.
Sí, alguna cosa es va perdre, però hi ha moltes imatges originals encara.
Sí,
sí, sí. Si aneu a la web de la NASA, allà la NASA és una entitat pública. Qualsevol foto que fan no la poden guardar i que no la vegi ningú més.
És patrimoni de la humanitat.
Sí, perquè l'ha pagat el poble dels Estats Units. Llavors, la posen a tot arreu. No hi ha secrets. Això és el que diuen,
Sí.
Però sí que tenen molt, 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 molt material. I jo havia sentit que havien perdut alguna cosa, però aquests dies buscant material Hi ha webs molt pesades perquè hi ha totes les fotos una per una que va fer el Neil Armstrong, totes, totes. I n'hi ha moltíssimes, i moltes són repetides, com quan anem de viatge, no? Que anem fotografiant la mateixa catedral 6 vegades, doncs n'hi ha moltíssimes.
I perquè sempre es diu, ai, que si la bandera no onejava, no? Que si no es veien les estrelles, no? Hi ha com moltes teories. Sí. Hi ha gent que s'ha dedicat, doncs, a, com a, doncs, en comptes de justificar, doncs, a dir que no era real, no? Que no era veritat.
Sí, sí, la humanitat no sé què ens passa. Sempre busquem conspiracions i coses estranyes. Primer de tot, diversos arguments que diuen per què la bandera s'aguantava si a la Lluna no hi ha vent? Doncs clar, els americans no són tontos, van posar un pal a dalt, hi ha un pal vertical i un pal horitzontal que aguanti la bandera, si no, la bandera no es veuria. Hi ha vídeos que es veu com claven la bandera i la bandera es mou. Sí, perquè aquests dos pals no estan soldats, tenen un moviment relatiu entre l'un i l'altre, i com que no hi ha fregament d'aire allà, aquest moviment dura molt, dura molta estona, s'acaba parant, però no és perquè hi hagi vent, és pel propi moviment que li donen els astronautes. Els americans no són tontos, i si haguessin posat això aquí a la Terra en un plató, no haguessin fet que es mogués la bandera.
Evidentment.
No ens passem.
I el fet de que no es veiessin estrelles, per exemple?
Bé, les càmeres de l'època no eren les que tenim avui en dia. Llavors, la Lluna és bastant blanquinosa, emet molta llum, i això fa que la poca llum que ve del cel quedi difuminada, no? Que no es vegi tan bé. Hem tornat a la Lluna, no amb persones, però amb robots, i es veu perfectament les estrelles, que ningú pateixi.
Que ningú pateixi, i a més, en principi, no? Sembla que tot apunta que d'aquí uns anys hi hauran aquells viatges, doncs, comercials, no? A la Lluna.
Sí, de moment sembla que hi haurà viatges a prop de la Terra, amb satèl·lits, tipus hotel, i un altre, això serà més fàcil perquè és menys perillós. I un altre pas serà viatges a la Lluna. Això encara, bueno, igual ho veiem aviat, no sé, no sé.
Estaria bé. Estaria bé, sí. Ens apuntarem.
I tant.
Si ens deixen.
Anem estalviant.
Anem estalviant perquè suposo que només podran anar els més afortunats, sí, sí, econòmicament, sí, parlant. Albert, com sempre, un plaer. Farem per això d'aquí uns mesos, una altra vegada, un recordatori quan comencin aquestes activitats d'aquesta arribada de l'home a la Lluna. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, igualment.